último resultado creo que fue más abultado de lo que se vio en el terreno de juego. Creo que el de la Supercopa también estuvimos muy, muy bien. Y nada, creo que es centrarnos también en nosotras, en intentar mejorar cada día, mejorar pequeños aspectos y sobre todo también pequeños detalles.
Està bé que no es vegi inferior, no, Mireia?
Sí, però al final és el que et queda, no? Quan veus que has perdut tots els partits i que no te n'en surts, doncs aquestes declaracions al final el que et permeten és tenir una mica d'autoestima, no? De veure que pots guanyar el Barça en algun moment, però a mi em sembla que al Real Madrid li costarà aquesta doble eliminatòria molt.
Aló, Herrera.
Vinga, en positiu, Mireia.
En positiu, avui sempre hem parlat a vegades, no? Hem criticat la gestió de la selecció espanyola, doncs jo li vull donar a Sonia Bermúdez. Crec que està tenint en compte els bons moments de les futbolistes. Ho comentava ella a la roda de premsa, que el rendiment tindrà premi, i a mi em sembla una gran manera de gestionar la selecció, que entenc que puguis tenir futbolistes de confiança perquè les necessites, perquè puguis tenir futbolistes de rendiment immediat, però a mi em sembla que hi ha retorns de futbolistes que estan mostrant molt bon nivell, inclús hi ha debutants com Ayara, com Sandra Vilafanyés, és a dir, futbolistes que potser no en sonen tant, però que estan rendint molt bé els seus equips i estan convocats a la selecció espanyola.
A la nevera.
I què enviem a la nevera?
I avui a la nevera enviem una notícia que ha sortit aquesta setmana, que es va condemnar un exdirectiu d'un club austríac, de l'Altag, per gravar les futbolistes a la dutxa. Que s'acabi, sisplau, ja aquesta xacra i comencem ja a evolucionar, perquè crec que totes aquestes notícies el que fan és veure que encara ens queda molt i molt camí per treballar.
Mare meva. Abans parlàvem del racisme, del que ha passat al camp de l'Elx, el que li ha dit Rafa Mira a Omar, una xacra del futbol, i aquesta una altra xacra que encara que perdura lamentablement. Mireia, gràcies. Fins la setmana que ve. Que vagi bé.
Que vagi molt bé. Una abraçada.
Vinga, passen 2 minuts de les 7 de la tarda. De seguida, després de les notícies, Hora Barça. Hora Barça, al bar, avui, tertúlia, entre altres, amb un que va fer una remuntada. Pichi Alonso. A veure si ens dona les claus perquè sigui possible la remuntada dimarts que ve a la Copa contra l'Atleti de Madrid. Berta Torrades, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Donald Trump assegura ara que l'operació contra l'Iran està anant més ràpid del que havia previst i que els Estats Units han mort ja 48 líders del règim, entre els quals, recordem, l'ayatolà Ali Khamenei. En diverses entrevistes a mitjans de comunicació, el mandatari nord-americà ha afegit també que els nous dirigents iranians s'han mostrat, diu, disposats a parlar amb ell i que ell hi ha accedit. Recordem que Trump continua seguint l'operació des de la seva residència de cap de setmana a Florida. Coneguem l'última hora des de Washington, Oriol Serra.
El president dels Estats Units continua sense moure's de la seva residència de cap de setmana a Mar-a-Lago, a tocar de Miami. Des d'allà, Donald Trump monitoritza al costat del seu equip l'evolució de l'operació Fúria Èpica, que és com s'ha batejat el bombardeig de l'Iran a gran escala per mar i aire. Uns bombardejos que s'allargaran durant tota la setmana. Trump encara no s'ha deixat veure en directe, però sí que ha utilitzat les xarxes socials per advertir l'Iran que si opta per contraatacar, la resposta dels Estats Units serà d'una força mai vista.
Tot plegat mentre continuen els atacs i el foc creuat amb l'Iran i Israel i els Estats Units. A la banda iraniana, recordem, el balanç de morts es manté en les 200 víctimes comptabilitzades, això sí, per la mitja lluna roja que avui ha rebut els atacs d'Israel contra la seva seu a Teheran. A Barcelona, aquesta tarda, centenars d'iranians residents a casa nostra també s'han concentrat, ho han fet a la plaça Catalunya de la capital catalana per celebrar la mort de l'ayatolà Ali Khamenei. El so d'una marxa que ha tingut un to molt festiu. Els concentrants s'han cantat, han ballat càntics de suport als Estats Units i també Israel. Una manifestació que en definitiva és molt semblant a la que ja van viure ahir quan es van concentrar en aquest cas a la plaça Universitat de Barcelona. Més coses. Aquesta tarda hi ha hagut un incendi en un bloc de pisos de Viladecans, al Baix Llobregat, a un avís que ha arribat a 5:45 de la tarda i 9 dotacions dels bombers han treballat per extingir les flames. Quan els bombers han arribat al lloc, el foc estava totalment desenvolupat a la tercera planta de l'edifici i els veïns s'han hagut de confinar a casa seva. Finalment, però, s'ha pogut extingir aquest incendi, tot i que encara es desconeix la causa exacta del foc. I acabem explicant que Barcelona s'omple aquests dies d'assistents al Mobile World Congress. Dilluns obre les portes al congrés que situa Barcelona en la capital mundial del mòbil. Els hotels i els apartaments turístics assoliran pràcticament la plena ocupació. Pel que fa a les discoteques, segons ens diu la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn, hi ha un petit canvi de tendència. Sembla que ara els congressistes volen fer més reunions i menys festes. Glòria Cabrera és la seva portaveu.
Molt pocs locals que han agafat en exclusiva locals per fer aquelles grans produccions que es feien prepandèmiques, amb el qual hi havia pressupostos molt alts, amb un càtering molt alt, tot això doncs, hi ha molt poc, vale? I ara ho tenim que fiar tot una miqueta al públic, diguéssim, en si que ve a les nostres sales, que sigui reserva, que reserva reservats o que reserva grans sopars, val? Però ja no és el que va ser en el seu moment el World Congress.
Aquesta nit se celebra també el sopar que dona en definitiva el tret de sortida d'aquesta edició del Mobile World Congress, la número 20. Hi haurà en aquest sopar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el rei Felip VI o també el president de la Generalitat, Salvador Illa. Segur que també comenten alguna cosa del conflicte del Pròxim Orient. En tot cas, aquest vespre, sopar, reunió previ al Mobile World Congress.
Gràcies, Berta.
Que vagi bé.
Tot gira.
Sí.
David Clopés.
La reina de Sitges.
Som els del Tot gira. De seguida, hora Barça. De seguida parlem de si la remuntada dimarts a la Copa contra l'Atlètic de Madrid és o no és possible. Abans, marcadors. I comencem amb futbol. Primera divisió, el derbi de Sevilla. De moment és pel Betis, Sergi Camps.
Ha marcat Antoni al minut 16 de la primera meitat. Per tant, arribem al minut 35 gairebé de la primera. Betis 1, a Sevilla 0.
Recordeu, en aquesta primera divisió, resultats ja definitius d'avui. Ells 2, Espanyol 2 i València 1, Osasuna 0. A partir de les 9, Girona Celta en directe al Tot gira. Segona divisió.
Doncs mira, el Cultural Lleonesa 0, Les Palmes 0. Minut 36 de la primera. Nosaltres anem amb Les Palmes perquè l'entrena Luis García, l'exjugador i exentrenador de l'Espanyol. De moment, empat a 0 a Lleó.
Jugats abans, en definitius, Reial Societat B 2, Deportivo 3 i Mirandés 0, Ceuta 1. L'Sporting Leganés, amb empat a 0, a la primera passa s'ha suspès definitivament per la mort d'un aficionat a la graderia de l'estadi del Molinón. Més coses. Segona ref. Avui som al Narcís Sala en un partit que és calent a la part alta i a la part baixa de la classificació. S'enfronten dos catalans, Sant Andreu i Atlètic Lleida, Francesc Ripoll.
I comença tot just ara la segona meitat. De moment, victòria pels locals. Sant Andreu, un Atlètic Lleida 0. Ara mateix el Sant Andreu, que seria líder en solitari. L'Atlètic Lleida encara més en zona de descens.
Futbol internacional compta perquè hi ha novetats al partit estrella entre Arsenal, el líder, i el Chelsea, el sisè classificat. Pau.
Sí, hi ha hagut gol de l'Arsenal al 66, de nou en un córner. Gol de Timber, al lateral dret de l'Arsenal, que porta tot el partit entrant com un punyal per la banda dreta. Ha posat per davant els seus amb una bona rematada de cap. I més males notícies pel Chelsea, perquè ara fa uns minuts l'àrbitre ha expulsat per doble targeta groga Pedro Neto. L'extrem brasilià ha fet una entrada molt i molt dura a la banda que li ha costat l'expulsió. Arsenal 2, Chelsea 1, minut 77 de partit.
Motor, pendents de l'Indicar. La primera prova del campionat. Àlex Palou, català, busca el seu cinquè títol aquesta temporada.
Sí, gran premi de Sant Petersburg. Això és a Florida, la cursa que ja supera el primer terç. Volta 35 de les 100 que s'hauran de córrer. Ara tenim a Palou a la tercera posició, sortia quart, ara el tenim tercer, com deia el David, quatre cops campió, busca la cinquena corona.
Molt bé. Per cert, hem obert ja una enquesta.
Sí.
De fet, ahir ja vam activar l'optimisme culer. Avui, 24 hores després de la victòria, ara en parlarem del Barça 4-1 davant del Villarreal i del hat-trick de Lamine Yamal, tornem a activar. Sí. És important anar mesurant sí. L'optimisme culer de cara a la remuntada.
Avui, però, busquem una enquesta generacional, ara t'ho explico. Aquesta és bona. Us preguntem per quina és la millor remuntada de la història del Barça. I en proposem 4. El 6-1 al PSG, amb Luis Enrique a la banqueta. El 3-1, el 3-0, perdó, contra el Göteborg, que no s'enfadi el Pichi Alonso. El 4-1 contra el Dinamo de Kiev, el partidàs del Dream Team. O el 5-4 contra l'Atlètic de Madrid amb el Pizzi Macanudo.
Ja.
Aquestes són les 4 que proposem.
El Canut ha dit la de l'Anderlecht l'any
sí,
que guanya la Recopa a Basilea.
Aquesta, altra,
aquesta no l'has posada.
Només es poden posar 4 opcions. Si algú vota aquesta de l'Anderlecht, que la posi a comentaris. Ara mateix, per això et deia que és, potser és una mica generacional, guanya amb el 52% dels vots l'opció 6-1 al PSG. Per tant, suposo que l'audiència del el tot gira jove.
Aquesta és difícil de superar. Doncs va, passen 9 minuts de les 7 de la tarda, obrim el bar.
Cellers Maset, vins i caves directes del celler a casa vostra, us ofereix la secció al bar.
El bar amb B baixa.
Lamine Yamal enterra dins l'àrea, sense angle, continua Lamine. Lamine supera el porter, gol! El tercer de Lamine Yamal, que fa un hat-trick amb 18 anys amb la samarreta del Barça. Final, final, final del partit. El Barça ha sortit concentrat i decidit des del primer minut a fer les coses bé. Ja veurem si remunta dimarts contra l'Atlètic de Madrid, però segurament el camí per fer-ho és jugant amb la concentració, seriositat, intensitat i qualitat amb la que ho ha fet avui. Ha guanyat per 4-1.
El culer té un motiu per somiar l'impossible, la remuntada de la Copa contra l'Atlètic de Madrid. I el motiu es diu Lamine Yamal, té 18 anys i ahir va fer el seu primer hat-trick, el més jove a aconseguir-ho la història del club en partit oficial. Més aviat, fins i tot, que Leo Messi. Lamine és madur, tot i la seva edat, i per aquells que pensessin que no hi era del tot, que potser es reservava pel Mundial, que si el Ramadà, que si naps, que si cols, doncs ahir, contra el Villarreal, el nen de Rocafonda va posar les coses al seu lloc i va enviar un avís a l'Atlètic de Madrid per a demà passat. Avui al bar, amb en Joan Verdú. Hola, Joan.
Hola, bona tarda, com esteu?
Amb l'Olga García. Què tal, Olga?
Bona tarda.
I amb l'Àngel Pichi Alonso. Àngel.
Què tal? Bona tarda.
Bueno, parlarem de remuntades avui, Àngel, eh? Em sembla que aquests dies... No sé si ja t'han preguntat molt per la remuntada del Göteborg, però avui em sembla que n'haurem de parlar. Molt bé. En Roger Busà, què tal? Com estàs?
Com esteu? Bona tarda.
Bona tarda. De seguida activem el xip remuntada, però abans, aquesta notícia que hem sabut aquesta tarda, quan estàvem fent una transmissió de l'Elx espanyol, hem sabut que Robert Lewandowski no hi serà dimarts.
Sí, baixa important, té una fractura òssia a la zona de l'ull, exactament a la cara interna de l'òrbita de l'ull esquerre, això és una zona molt concreta entre l'ull i el nas. És un cop que es va fer ahir amb Pau Navarro, el jugador de la Villarreal, ens ho ha fet veure avui en Xavi Campos, hi ha una acció del partit en què el jugador de la Villarreal doncs, li etziba un cop amb l'espatlla, per tant no hi serà dimarts, i veurem si se'n va més dissabte que ve.
És el que t'anava a preguntar. Clar, un cop a la cara, per exemple, tenim el precedent d'Eric García,
sí,
que va haver d'utilitzar la màscara. No sé si serà el cas, si caldrà que utilitzi màscara quan pugui reaparèixer.
Pel que
s'ha d'alerta amb aquest tipus de fractures,
si baixés,
o de cops.
Sí, si baixés la inflamació, podria jugar amb màscara aquest partit contra l'Atlètic, i veurem quants més, però de cara a dissabte que ve és dubte, i depèn com, si jugués, podria ser que jugués amb màscara. Per tant, de cara a dimarts, abans, que és el pròxim partit, tres baixes importants, Lewandowski, De Jong i també Eric, recordem que està sancionat i que no podrà jugar.
Creieu que Lewandowski que hauria estat titular dimarts a la Copa o apostava potser més per Ferran Torres? Joan.
Doncs sí, jo pensava que sí. Més que res per la meritocràcia, més que res perquè Flick ja ens ha demostrat a molts partits que, bueno, d'alguna manera aquests jugadors que han sigut tan contrastats i que han demostrat molta valia eren els primers a la llista. Si això li sumem que ahir pràcticament va sortir en el minut 70, que és un també d'un símptoma que també acostuma a fer Flick, bueno, jo crec que m'hagués decantat perquè hagués jugat ell, sí.
Olga?
Doncs jo fixa-t'hi que crec que per com és Hansi Flick i amb la tònica d'aquests últims partits, sabent que Lewandowski no ha tingut aquesta continuïtat i que aquest any li està costant, no acaba d'encadenar bones sensacions, tot i que el partit que va fer l'altre dia Ferran Torres no va ser bo, jo crec que, tot i que el debat principal és la posició del nou, crec, hagués optat per Ferran, sobretot per aquesta continuïtat. Jo no crec que Lewandowski hagués estat titular.
Àngel?
Lewandowski.
Lewandowski, sí, també pensaves,
sí,
eh?
Sí, 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 jo ho tenia claríssim. Necessita de gol i en aquests moments és més golejador Lewandowski que no Ferran.
Clar, això també veurem quan pot tornar a jugar, perquè el Barça tampoc va molt sobrat amb el tema de Jong. Aquí anem, diguem-ne, agafats amb pinces, que no es faci mal ningú, amb Bernal, en aquesta posició, Caçador com a alternativa. Ara, doncs, a la posició de nou, doncs, ja tenim a Ferran Torres, a no ser que inventem altres coses.
A dalt és Ferran i prou, ara mateix.
És Ferran i prou. Per tant, en el tram decisiu de la temporada, veurem, no fa pinta que sigui una baixa molt llarga la de Lewandowski. Com deia l'Arbusà, potser el partit de Lliga el cap de setmana hi serà, però de moment dimarts segur que no. A veure, remuntada. D'entrada us faré la pregunta directa. Ho veieu possible, sí o no? Joan?
Sí, 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 totalment. Sí? La veritat que si hi ha un equip que pot i que ha demostrat que pot marcar 4 gols en un partit és el Barça. Sí que és veritat que crec que al Barça el millor que li pot passar és no començar a remuntar des del minut 10, sinó saber que és un partit a 90 minuts i d'alguna manera no cometre errors, sobretot els primers 20. D'alguna manera el Barça sap que en 10-15 minuts té aquest punt de poder marcar 3 gols seguits i fer-lo ràpid, i crec que un dels principals motius serà això, no? Sortir concentrat, sortir a anar pel partit, però pensant que és una eliminatòria a 90 minuts, inclús una miqueta més llarga si ens anem a la pròrroga.
Opinaves el mateix abans del partit d'ahir contra el Villarreal?
Sí.
Ara ets un tio més optimista, Joan.
No, tinc la sensació... més que res pel que ha demostrat Flick, eh? Sí que és veritat que és un conjunt del Barça, ja ens ha demostrat des de fa ja l'any passat, que és capaç de marcar, pues, això, 3-4 gols en 15-20 minuts, i crec que l'Atlètic de Madrid és un Atlètic de Madrid que mai saps com pot venir al Camp Nou. No sé si Simeone per un bloc baix o sortirà per al partit, però parlant només en dinàmica Barça, crec que és capaç, veient com està Lamine, sobretot com arriba Fermín, i més que res, a mi heu parlat ara a la prèvia de Lamine, no? Però si hagués de posar un jugador que per mi serà clau és Pedri, no? Ahir va demostrar els últims 30 minuts, al final el Barça juga el que vol Pedri, i si està en bones condicions i pot aguantar els 90 minuts, crec que encara tindrà més opcions.
Olga, Àngel, algú dels dos és pessimista?
Jo sóc positiva.
Positiva? Tu, Àngel, ets positiu o negatiu?
Home, sóc positiu, perquè s'ha de tenir la il·lusió de que pot ser.
Però també som realistes.
El que va ser, que és molt difícil. No perquè el Barça no sigui capaç de fer 4 gols, perquè probablement el Atlètic de Madrid ne farà algun.
El tema és, que jo sé que també és un debat que s'ha obert a les últimes hores, si el Barça, tan justet com està, amb aquestes baixes de Jong, ara aquesta que hem sabut de Lewandowski, clar, un partit en el qual vas a totes per intentar remuntar, corres el risc, doncs, de perdre un altre llençol a la bugada, no? Tal com està la plantilla, Olga, s'ha d'anar a totes en aquest partit de Copa?
Sens dubte, crec que és un partit en el que dèiem, es necessita rock and roll, per això no sé si ho acabarà fent o no, però crec que una de les possibilitats és que acabi jugant Cancelo, perquè necessites algú que faci aquest desparpajo, que tingui, doncs, aquests llampecs i que faci que passin coses, però ja ho dèiem, jo sobretot vaig molt amb la línia de Verdú, el nom i el foc està posat amb Lamine, però el motiu de creure, jo crec que el fet de que Pedri estigui aquest bon, molt, molt bon nivell, doncs fa, doncs, que hi hagi molt optimisme, però és cert que al final són 4 gols i que han de passar moltes casuístiques de que tu marquis molt ràpid, que abans del descans vagis 2-0 i a partir d'aquí, doncs, que l'Atlètic de Madrid no tingui un molt bon partit, tot i que sabem que l'arsenal ofensiu que té amb Juliano, amb Sorlo, després també té Lukman, t'acabaran fent un gol si és que vas a tomba oberta.
El tema, Àngel, és no encaixar. I clar, amb l'Atlètic de Madrid és possible no encaixar.
És possible, a veure, és possible. El que passa és que tenim molt recent el que va passar a Madrid fa pocs dies i, òbviament, aquesta capacitat golejadora de l'Atlètic de Madrid va ser brutal, no? La manera de com trencar l'equip rival, en aquest sentit. Però també és cert que al davant el Barça és un equip capaç de qualsevol cosa. La capacitat que té per fer gol és brutal, no? Aleshores, és fer aquest plantejament. Has de sortir molt intens, però no has de sortir com si s'acabés el partit als 15 minuts, com diu el Joan, sinó pensant en que el partit ha de durar com a mínim 90 minuts, si en dura 120, millor. Significatiu de que el Barça estarà posat clarament en l'eliminatòria, però jugar amb atenció. I també jo soc de la idea del que deia la Olga. A mi em sembla un partit ideal perquè s'arrisque, perquè s'ha d'arriscar amb lateral nou, amb el portuguès i a la banda a crear aquest desequilibri per la banda, com ho va fer l'altre dia.
Joan, com ho veus?
Sí, bueno, ja ho hem comentat. El tema Cancelo, sí que és veritat que jo el tenia fa 2 setmanes enrere com seguríssim, i no sé ara mateix si realment, amb això que estem dient, no? Si potser els 15-20 minuts no has de perdre l'eliminatòria i sortir amb tot, potser, bueno, no sé si fins a quin punt és massa arriscat. Jo el que tinc bastant clar és que Eric formarà en aquest doble pivot amb Pedri i que serà l'entrada d'Araujo per aportar un més de físic i més de cames en aquest, sobretot per el tema Sorlot, que crec que sobretot a l'anada va fer molt de mal. A partir d'aquí, doncs el que dèiem, crec que el Barça és capaç de generar molt de joc, l'entrada de Pedri serà bàsica, els primers 20 minuts seran bàsic perquè el Barça no perdi l'eliminatòria, i si amb l'afició al darrere i amb un Camp Nou, com sempre, amb aquestes grans cites que donen la cara, doncs crec que es veurà una grandíssima eliminatòria i estic gairebé, pues, bueno, molt convençut de que es pot aconseguir la remuntada.
Recorda, Joan, que Eric no hi serà, que està sancionat. Eric,
ah, això m'estava pensant jo, sí, ara, sí, Eric, m'ha fet dubtar ara.
Doncs, Eric, ara, doncs mira, doncs torno enrere, em perdoneu, i allò, doncs, llavors ja se'n descol·loca una miqueta tot. Crec que l'entra Araujo, lògicament,
Bernal,
segur.
Pedri.
Sí, ara mateix Bernal ahir va fer un gran partit, va jugar fàcil, va jugar dos tocs, va jugar d'alguna manera sent el primer a anar a pressionar, i crec que sí. Sens dubte serà un dels jugadors claus en aquest mig del camp, en Pedri.
Bé, vaig a la figura de... Perdona, Àngel, volies afegir alguna cosa?
No, volia afegir... per mi va ser el millor partit que ha fet Bernal fins al moment.
Sí.
Perquè ha estat el primer dia que no ha jugat com a complement. Sempre ha estat jugant com a complement, sempre amb un jugador important al costat, bé sigui Pedri, bé sigui Frenkie, i l'altre dia va jugar ell com sent l'únic pivot. Perquè, bueno, tant Fermín com Olmo són atacants més que altra cosa, no? I per mi va fer el millor partit.
Doncs Bernal, que l'apuntem a l'equip titular, veurem, dimarts si es confirma, però sembla el més lògic i més veient el bon partit que va fer ahir. Bon partit, partidàs, el de Lamine Yamal. I em centro en la seva figura. Ahir va fer el seu primer hat-trick, és el més jove, partit oficial, perquè és veritat que si no hi ha partit oficial, aquí n'hi ha un que el supera, que és Paulinho Alcántara.
Sí.
Estem parlant d'inicis de segle, segle XX, quan en partits amistosos va fer un hat-trick encara sent més jove Paulinho Alcántara que no pas Lamine Yamal. Però és que Lamine Yamal ahir va fer aquest hat-trick amb 18 anys, superant a Leo Messi.
Sí, Leo Messi i
Giovanni Dos Santos, que és el segon a la classificació. És a dir, primer Lamine Yamal, després Gio Dos Santos i després vindria Leo Messi.
Sí, i el més jove en fer un hat-trick a la Lliga al segle XXI. I per cert, 18 gols, ho dèiem ahir, 18 gols a aquestes alçades en totes les competicions, que són els mateixos que va fer la temporada passada, quan es va acabar la temporada, 18 gols, i ara són els que du ara mateix a principis de mes de març. Lamine Yamal, que creu en la remuntada, de fet, ell apel·la a la màgia del Camp Nou dimarts, així ho va explicar ahir, després del partit, en declaracions a Sport 3.
Jo crec que sí, som un equip que l'any passat vam remuntar a partits més difícils encara i donarem tot, estem al nostre estadi, serà una nit meravellosa i només dir als culers que ens animin, que estiguin amb nosaltres i passarà la màgia.
Quin partit que va fer el nano, Olga?
Sens dubte, jo crec que fixa't que quan acaba el partit a mi em va sorprendre molt les declaracions que Faf i va dir, és el primer partit que començo a estar feliç, que feia molt temps que no estava així, a part que va ser graciós el de tinc fam i tinc gana, jo crec que el vam veure desinhibit i crec que és una de les molt bones notícies. Quan pensem en remuntada, òbviament ha de passar per la figura de Lamine, i tenir aquestes bones sensacions i veure'l així, amb aquesta confiança i sobretot amb aquests jampecs de qualitat. Sempre diem que Lamine, quan no està bé, et pot guanyar un partit, però és que quan està bé t'acaba fent un hat-trick. Llavors jo crec que és un dels motius per als quals veure'l com ahir fa opció a que després a sobre et diu que passarà màgia. Llavors, això per al culer crec que és un bon motiu per animar-lo en el dimarts.
Recordem que ell va tenir molts problemes amb aquella pubàlgia, us en recordeu? A primera part de temporada, aquell partit al Bernabéu, que no marxava dels rivals, i que li va fer molt la guitza. Després també, algun aspecte fora del terreny de joc, que si naps, que si cols, que si les festes de celebració, que si aquella trobada amb Ibaillanos i...
A la
Kings League. Bé, tot plegat, molt de soroll, molt d'enrenou, i ell mateix, i ho va dir ell, ho va treure ell el tema, va dir, és que abans no acabava de ser feliç, no sé si va dir, no acabo de ser feliç o no era feliç jugant.
No era feliç. Ahir va dir que hi tenia a veure la pubàlgia i també altres coses, no va dir exactament què, però vaja, pot ser factors i coses que van passar en la seva vida privada i la repercussió que tenia tot el que feia.
I clar, que sigui feliç, Àngel, quan un futbolista és feliç i ho diu verbalment, clar, és que això es nota molt la gespa, com ho vam notar ahir.
Bueno, i té l'edat que té, això també és important, no? Està en un moment dolcíssim i tens en ell i tens a Pedri, que són els dos jugadors més importants de l'equip. Un perquè marca la pauta a què s'ha de jugar i l'altre perquè cada acció és desequilibri, no? I per tant ha d'estar pendent no sols un jugador rival, sinó un parell de jugadors rivals han d'estar pendent cada vegada que la pilota arriba a la zona on està Lamine, no? Si el veus que arriba en un moment feliç, content, que està disfrutant, doncs és obvi que la il·lusió fa créixer.
Per exemple, dimarts, Joan, tu t'imagines 1 contra 1 plantejat contra la Min de l'Atlètic de Madrid o ajudes?
No, ajudes constants, ajudes, eh? Però ja no només l'Atlètic de Madrid, sinó tots els últims mesos enrere. Ahir, per exemple, el gran golaç que marca és anant-se'n del lateral i anant-se'n de Moleiro, que està anant doble ajuda. L'únic que, clar, que la Min és capaç, perquè el bo que té és que crec que sap decidir quan té que fer l'1 contra 1, quan té que fer el 2 contra 1, o quan té que jugar de cara, quan té que posar aquest centre amb la d'exterior. Jo crec que té aquesta capacitat que ens fa creure, que acaba les declaracions i ens diu que es viurà una nit màgica, i bueno, i això que t'ho digui el jugador estrella, diguéssim, d'aquest Barça, doncs bueno, això et fa encara donar-te, bueno, doncs més confiança de cara al que vindrà.
No hi serà Lewandowski, no hi serà Eric García sancionat, sí que hi serà Lamine Yamal, òbviament, i sí que hi serà Pedri. Arbusà, com està Pedri? Està per ser titular?
Està per ser titular. Així li han transmès avui els metges a Hansi Flick. Creuen que ja han fet la prova contra el Llevant i contra el Villarreal en aquests dos últims partits, en què doncs, han anat graduant la càrrega després de la seva lesió. No està per 90 minuts.
Compte, està per ser titular i serà titular, però no està pels 90 minuts.
No està per 90 minuts, com a molt 75. Això és el que creuen els metges ara mateix i que li han transmès avui a Hansi Flick. Dependrà molt, això sí, de com se senti els jugador, de quin sigui el resultat de l'eliminatòria, és a dir, si el descans, per exemple, el resultat és de 0-0 o 1-1, la recomanació dels serveis mèdics és canviar-lo.
Ja no t'explico si hi ha pròrroga.
Exacte, clar, tot pot canviar, sí. Per tant, sí que està per ser titular, però, com dic, dependrà de les sensacions del jugador i també de com vagi el partit, sobretot a la mitja part. Veuran a la mitja part a veure com està la cosa.
Per tant, això és important, aquesta informació de l'Arbusà, eh? Els metges avui han parlat i li han dit a Flick, titular, ok, però no per 90 minuts, 75 minuts. Fem prou amb 75 minuts de Pedri, Joan?
Esperem que sí, esperem que sí. Lògicament sí que és veritat que des de molt de temps ja el servei mèdic té molt de vot amb les decisions que pren Flick. Ja pràcticament ja ens hem donat compte que al minut 60 acostuma a fer 2-3 canvis per això, no? Per activar cames i per donar descans als jugadors que ho estan jugant absolutament tot. I en el cas especial de Pedri, doncs, lògicament, venint d'una lesió com ve, bueno, doncs igual pensem una pròrroga seria potser temerari des del punt de vista més físic. Però bueno, esperem que arribin al minut 75, que lògicament si s'ha de canviar es canvi, però que el Barça encara estigui dintre de l'eliminatòria, que serà una bona senyal.
Arriscaríeu amb Pedri si l'eliminatòria es posa allò, saps? Allò a falta d'un gol, ostres, és el moment de canviar-lo, ens falta un gol. Arriscaries, Olga?
Doncs aquí entra el debat de... Crec que per la temporada que està fent el Barça, òbviament l'objectiu és Lliga i Champions, crec que és el que tothom sempre ha volgut. Òbviament, si pots aconseguir el triplet, és meravellós. Però justament ahir ho parlàvem amb el pare del Bojan i dèiem, és que tampoc ens hem de tornar bojos perquè, vulguis o no, és un partit, com deia el Joan, molt llarg, que han d'anar passant les coses, però fins al punt de que se't torni a lesionar i després, sabent que les notes sempre diem que les fiquem a final de temporada i amb tot el que ve, jo crec que tenint alternatives com podem tenir, si el canvi en el minut 75, crec que també és molt bona notícia perquè el partit significarà que va bé.
Àngel, arriscaries?
No. Taxativament no. Lo que ve d'aquí a final de temporada és lo més important. La Copa, sí, és quan la guanyes i tal, és molt guapa i la final és maquíssima i tot el que vulguis, però és el títol menor dels tres. I per tant, jo prefereixo que Pedri, disposar de Pedri per jugar contra el Newcastle, disputar de Pedri per si passa l'equip del Newcastle la segona eliminatòria i tenir-lo en la recta final de la Lliga és molt més important que no pas arriscar en una cosa que tampoc saps si seria d'èxit. Mm-hmm. Perquè igual el millor risques i no acabes passant. Per tant, no assumiria aquest risc.
Per cert, Pedri, el podreu escoltar avui a Esport 3. Entrevista amb els companys d'Esport 3 aquesta mateixa nit, oi?
Sí, el gol a gol. A 12:15, el gol a gol, entrevista completa dels companys d'Esport 3 amb el migcampista canari i dos dies abans d'aquest partit.
Sembla que tindreu un tastet al TN Vespre, als esports del TN Vespre, i ja a partir de 12:15...
Sí, quarts de 12. Sí.
El gol a gol amb en Jordi Grau, podreu escoltar aquesta entrevista, que val molt la pena, a dos dies, perquè jugui aquest Barça-Atlètic de Madrid tornada de Copa. Ara parlarem de remuntades, de Göteborg i el que faci falta. Aneu pensant quina és la vostra remuntada. Tenim aquesta enquesta oberta, recordeu, a x.com/totgira.
És una enquesta, com deia, generacional, perquè la gent es queda amb la remuntada...
Ah, però això no vol dir res.
No, però vull dir que la gent es queda amb la remuntada del PSG, potser perquè és la més recent. Donem 4 opcions. 6-1 al PSG, 3-0 al Göteborg, 4-1 al Dinamo de Kiev, el partit del Dream Team, o 5-4 al dia de la Pizzi Macanudo contra l'Atlètic de Madrid. Amb el 51% dels vots guanya el 6-1 al PSG. La segona més votada amb el 32% és el 5-4 a l'Atlètic de Madrid. Amb el 9,7 Pichi, el 3-0 al Göteborg. I l'última, més residual, el 4-1 al Dinamo de Kiev.
El Canut m'envia un WhatsApp i em diu que haurien d'haver posat l'opció de la remuntada de l'Anderlecht de la Recopa que s'acaba guanyant a Basilea el 79. Però bé,
ara, cadascú té la seva.
Ara, cadascú amb la seva generació. Bé, ara en parlarem. Però abans, el partit de primera, Betis-Sevilla, tenim el descans i ha fet el segon al Betis.
Sí, ha marcat a Fidalgo, Betis 2, Sevilla 0.
I s'ha acabat ja, Pau Masmartí, aquest bon partit que hem tingut entre Arsenal i Chelsea, finalment patint, però ha guanyat el líder.
Sí, partidàs. Final a l'Emirates, l'Arsenal que s'ha endut el derbi londinenc davant el Chelsea per 2-1. I amb aquesta victòria els d'Arteta obren un coixí de 5 punts sobre el City, el seu principal perseguidor en aquesta carrera pel lideratge, però recordem que els Gunners tenen un partit més per una modificació al calendari ara fa 2 setmanes. I si em deixes, David, et donaré una dada, que és que des de que Mikel Arteta va arribar a la banqueta de l'Arsenal, els Gunners han guanyat 16 dels 18 cops que han jugat contra el Chelsea. I recordem també que l'Arsenal es troba en la mateixa banda del quadre que el Barça a la Champions. Per tant, en un hipotètic cas, es podrien arribar a trobar a semifinal.
Bé, veurem com va. Aquesta setmana, per cert, hi ha jornada a la Premier intersemanal, i el cap de setmana que ve, 8ens de final de la CAP. L'Arsenal juga dimecres al camp del Brighton, el City també dimecres a casa amb el Nottingham Forest. Cap de setmana, tots dos tenen CAP, l'Arsenal contra el Mansfield, equip de la League One, i el City al camp del Newcastle. Déu-n'hi-do aquesta eliminatòria, Newcastle City. Això serà el cap de setmana, ja després anar als 8ens de Champions, Leverkusen, Arsenal i Madrid City. Gràcies, Pau. Per cert, Francesc Ripoll, encara guanya el Narcís Sala al Sant Andreu davant l'Atlètic Lleida?
Sí, el 25 de la segona meitat 1-0, el Sant Andreu que busca el segon i ser encara i confirmar el lideratge, l'Atlètic Lleida buscant l'empat que l'acosti una miqueta més a la permanència.
Molt bé, a veure, us he donat temps perquè triéssiu la vostra remuntada. Jo us demano la que creieu que és la millor remuntada de la història del Barça. Començo amb la més jove, amb l'Olga.
Doncs crec que és evident que et diré que va ser la del PSG amb el qual marca Sergio Roberto, sobretot perquè tinc el bon record que estàvem amb la selecció i estàvem a Portugal i anava, faltava el gol de Sergio Roberto i justament se'ns va anar la cobertura del mòbil.
Ah,
i
jo, sí? Bueno, què dius ara? No
ara se m'ha estat, l'hem liat, doncs, i quan obro el mòbil i veig gol de Sergi Roberto, crec que ho vam veure, vam començar totes les del Barça que estàvem en el...
O sigui, no vam veure el gol? No el vam veure.
Estàvem en l'autocar i de cop i volta doncs vam començar a saltar i llavors jo crec que és el record de, que sempre diré més maco així en conjunt que he pogut viure d'una remuntada.
Home, és la més bèstia de totes, no? El que passa que cadascuna de les remuntades té la seva història, el seu context al darrere. Joan, tu amb quina et quedaries?
Sí, lògicament em quedo amb la del PSG pel rival que era i per la dificultat que tenia l'eliminatòria, però si hi ha una que recordo especialment perquè la vaig viure des del camp va ser la del 5-4 contra l'Atlètic de Madrid. Pel partit boig que va ser, per recordar a Pizzi, no sé, la sensació que hi ha de sortir del camp eufòric, crec que no l'he tingut mai després d'un altre partit i és un d'aquells partits que et queda gravat a la memòria per sempre.
El Pizzi Macanudo, que va immortalitzar el Puyal, que és de l'any 97. L'any 97 a la Copa. El que passa que aquell dia el Barça havia de remuntar un 3-0 i aleshores sí que el valor doble de gol a fora de casa valia. I l'Atlètic de Madrid, de fet, es va avançar al marcador.
Sí,
i va haver-hi una remuntada estratosfèrica del Barça amb aquell gol final de Pizzi. Pizzi, tu què? Et quedes amb la teva,
poses,
no?
Em poses amb gent massa jove.
Però pots votar la que vulguis.
És igual
la generació.
Si aïllem l'eliminatòria, quina és? Sense cap mena de dubte, la del Paris Saint-Germain. Si tenim en compte quina eliminatòria és, la nostra, era semifinal de la Copa d'Europa. Això t'accedia a la final.
Any 86, recordem-ho, any 86.
Per tant, per mi és molt més important aquesta en el sentit de que te posi a la final, mentre que la del PSG encara tenies més eliminatòries posteriors.
A veure, Pichi, situem a la juvenalla, que això no ho han viscut. Arbusà, què va passar aquella nit?
Mira, 16 d'abril del 86, fa 40 anys, la remuntada contra el Göteborg, ara ho dèieu, tornada de les semis de la Copa d'Europa, el Barça va perdre 3-0 a l'anada, va guanyar 3-0 a la tornada amb el hat-trick del Pichi, després el Barça va guanyar els penals.
Encara més dramàtic, eh? O sigui, sí. Decidir els penals.
I, mira, així va narrar Joaquim Maria Puyol el hat-trick de Pichi Alonso.
Encara juga en atac al Barça, és Caldaré per la dreta de la zona de mitjos, envia la pilota per Pichi, Pichi s'endú la pilota, entra l'àrea, xuta el pel dret i gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol, gol,
minut 9.
Era un 9, vull dir que la cosa sortia com havia de sortir.
Pichi, 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 gol da 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 Pichi. Ha marcat Pichi, marca Pichi, marca Pichi, marca Pichi, marca Pichi, marca
Pichi. Al 63, al
63. Aquí la gent podia pensar, bé, tenim marge, ens queda mitja hora.
Esquerra, punt neutral, per lateral, entra allà, se'n va cap endarrere, Carrasco intenta un segon dribbling, podrà centrar, Carrasco intenta un tercer dribbling, li ha sortit, centra la jugada, arriba Pichi, i Pichi la mata amb el cap,
aquí em sembla que és on el Pichi fa la tombarella per celebrar-ho. O no, Pichi? Fas la tombarella, no?
Sí, sí, sí.
El 69, eh? 6 minuts després del segon.
6 minuts després. És a dir, fixa't, encara us quedava marge per intentar el quart, que el veu tenir Pichi, però jo no sé si arribar al tercer tan aviat us ho esperàveu, a 20 minuts pel final.
Bueno, havíem fet una programació sempre.
A veure, explica'm la programació. Què havíeu planificat?
La programació és arribar a fer un gol entre els 15 i 20 primers minuts de partit.
Aquí compliu.
A poder ser fer el segon i tenir tota la segona part per intentar la remuntada. El que passa que el gol més important va ser el segon, perquè era un moment en què l'equip veia que no creava ocasions, no? Que no creava ocasions i a l'arribada del segon gol, clar, aleshores tot el món va veure que era possible un tercer gol tenint mitja hora per davant encara.
Clar, aquí sí que veu notar, Pichi, no?, que realment el Camp Nou era un jugador més, no?, que empenyia, no?, aquella eufòria que es desperta quan, ostres, que sí, que és possible.
Sí, sí, sí. Bueno,
què et recordes a la gespa, tu?
No sé, són moltíssimes emocions. De fet, vaig demanar el canvi perquè m'asfixiava, no m'arribava l'aire, però era fruit més de l'emoció que del cansament, perquè, de fet, quan vaig seure a la banqueta, als 3 minuts ja estava boig per tornar a entrar.
A quin minut et van canviar?
Em vaig precipitar.
Vas fer el tercer i al cap de poc demanes el canvi?
Sí, sí, sí. Seria 4 o 5 minuts després de fer el tercer gol, vaig demanar el canvi. Quan portava 5 minuts a la banqueta, estava fresc una altra vegada per tornar a sortir. Vaig pecar una mica d'innocent, en aquest sentit, perquè m'hagués pogut mig amagar per allí, no?
Ho hauries passat fatal la tanda de penals de no poder-hi ser.
Sí, perquè m'hagués tocat llançar penal, però ja el vaig llançar a la final, per desgràcia. De fet, fixa't tu, Si aquesta eliminatòria acabem eliminats els penals, que vam estar en un tris, perquè va fallar el Lobo, i vam estar en un tris de quedar fora. Si haguem quedat fora, haguem quedat molt bé, cara a l'aficionat, al seguidor del Barça, uau, han intentat, han anat als penals i tal i qual, i el guanyar i anar a la final, i com va anar a la final, doncs veritablement vam quedar com una desgràcia d'equip.
Bueno, tampoc és això, però esclar, és veritat que potser el problema que tens amb aquesta remuntada...
El Barça no havia guanyat cap Copa d'Europa.
Ja, però Pichi...
Era la primera.
Jo crec que...
No sé el que hagués significat per nosaltres ser els jugadors que han guanyat la primera Copa d'Europa amb el Barça.
Sempre he pensat, Pichi, que no s'ha fet justícia amb aquesta remuntada, la vostra remuntada contra el Göteborg, perquè la final espera a Sevilla contra l'Esteaua. I és de tan mal record la final d'Esteaua, la final de Sevilla, que queda desdibuixada aquesta eliminatòria. Tot i que la del PSG recordem-ho. Després ve la Juventus i li clava una altra golejada al Barcelonada i aleshores no hi ha remuntada. Per tant, tampoc aquella remuntada serveix per guanyar. D'aquestes remuntades que hem citat, la que serveix per guanyar un títol és la del Pizzi Macanudo. Sí. El Barça guanya la final de Copa al Bernabéu contra el Betis, aquella que a Munic fa un gol. I la de la Recopa de Basilea. Sí. La de l'Anderle que citava
el Canut. L'any 79... temporada 78-79, sí. 8 anys de la Recopa, 3-0 a la tornada, després també als penals, a l'anada el Barça havia perdut 3-0.
Contra l'Anderlecht, que era el vigent campió.
Sí, després també tinc anteriorment 77-78, 8 anys de la UEFA contra l'Ipswich, 3-0 a l'anada a fora, 3-0 a la tornada i el Barça passa als penals.
No guanya la UEFA aquella UEFA al Barça.
El 93, el Dream Team contra el Dinamo de Kiev.
Anada... aquesta és mítica, la remuntada. Sí, se'n va fer vídeos,
sí,
d'això.
Sí, anada 3-1, tornada 4-1.
No es va guanyar la Copa d'Europa.
El 2000, quarts de la Champions...
és la final d'Atenes, aquesta, aquesta temporada.
El 2000, quarts de la Champions contra el Chelsea, amb Van Gaal, 3-1 a l'anada i 5-1 al Camp Nou.
Si no recordo malament, aquesta és el que el Barça cau a semis contra València del Piojo,
sí,
López.
Sí,
al Camp Nou.
Correcte. Sí. I després del 2017, els 8 anys de la Champions contra el PSG, el gol de Sergi Roberto, 4-0 a l'anada, 6-1 a la tornada, però després a quarts va venir la Juve i va passar per sobre del Barça.
Pichi, vols sentir les teves declaracions després d'aquest partit el dia del Göteborg?
Podia parlar?
Sí, mira, a TV3 vas dir això.
Jo vull repetir moltes vegades que els que fem gols, els golejadors, pues no, no morim, estarem en millor o pitjor època, en ratxats, no en ratxats. Però el que fa gols, naix fent gols i se mor fent gols, no? Entonces avui he tingut la sort de cara perquè, bueno, pràcticament han sigut les tres ocasions que he tingut i han entrat dins. I, bueno, i crec que és un premi a la meva constància en les hores roïnes que he tingut.
Què ha tingut el Barcelona aquesta nit que no hagi tingut en l'estadi Levi fa 15 dies?
Bueno, lo principal, per damunt de tot, ha sigut la confiança i la fe en que teníem tots de què podia ser, de que sabíem que anava a ser molt, molt, molt difícil, però teníem la confiança i la fe i, bueno, i a més també mentalitzatge que, bueno, sortirem, la gent mos animarà, anirem avant, i aunque contem acabant 2-0 la primera part, ha sigut al revés, hem acabat 2-0 la primera part i després 2-1.
Em queden dues coses, Pichi. La primera, que tots hi veu creure, que jo crec que això és fonamental, i la segona, quan dius que he superat o m'ha servit per superar les meves hores roïnes, les teves hores dolentes.
Bueno, és que vaig tenir moltes hores dolentes al Barça, ho reconec. Jo la millor època meva va ser Saragossa, sense cap mena de dubtes, i amb el Barça vaig patir massa, perquè vaig viure la tracada del jugador que no juga habitualment i que li toqui sortir des de la banqueta i, bueno, i canvia radicalment la teva manera de pensar i, bueno, i veus una realitat que no has vingut fins a aquest moment, no? Aleshores, per mi era un premi, perquè avui en dia... Mira, per exemple, jo tinc molta amistat amb el Víctor, no? Víctor ha jugat 300.000 partits més amb el Barça que jo, però sempre recorda molt més a mi... simplement pels tres gols. És que vinc d'això. Vinc d'aquells tres gols que vaig fer aquest dia.
Home, a veure, tampoc és això, no? Però tu, de fet, em vas fer una altra remuntada amb l'Espanyol contra el Bruges.
Sí, contra el Bruges, sí.
La cosa que aquella tampoc va servir.
Aquesta encara va ser més complicada perquè el gol va arribar al minut 119.
Sí. I qui vas marcar, també? A
Sarrià. Sí, vaig fer el gol al minut 119. Això el gol de la victòria, del 3-0, sí.
Especialista en remuntades, Pichi Alonso. No els he preguntat a en Joan Verdú i a l'Olga si a la seva carrera esportiva n'havien tingut de remuntades. Olga, tu en tens alguna?
Tal com a remuntada no, però sí com a important de la Copa de la Reina, el que marca un de l'Espanyol, el 118, sí.
El 118, aquesta la tens marcada, la tens al cap, aquell sí. Títol de Copa de la Reina contra l'Espanyol, en aquella època que l'Espanyol disputava els títols
i
que
el Barça no era habitual. Barça, sí, sí.
Exacte, no era habitual perquè era el primer títol, la primera Copa. I tu, Joan?
No, així tan èpiques com la Olga i el Pichi, sobretot, no he tingut ningú.
Perquè tu ets un
jugador,
perdó.
Ara tenies enveja, Joan? Ara tenies enveja quan senties el Pichi explicant la seva batalleta.
Ara sentia amb el Pichi i dic, ostres, que et recordin per haver marcat 3 gols en unes semifinals de la Copa, doncs imagina't, no? Quina enveja sana, no?, que es pot tenir. No, res, simplement pitxi, a veure si estàs per jugar dimarts ni que sigui 10 minutets, un golejador mai mort, no? A veure, ni que sigui, a veure si ens fa falta un golet, a veure si ens fa
falta. Estarem fent força, estarem fent força.
Segur que sí.
Molt bé, fantàstic. A tots tres, moltíssimes gràcies, disfruteu del partit dimarts, si hi ha arruantada, i si no n'hi ha, doncs escolta, la temporada és llarga i encara han de passar moltes coses. Àngel Pich Alonso, Olga García i Joan Verdú, una abraçada, que vagi molt bé.
Adéu.
A veure, Arbusà, abans de marxar, recordem que demà és el dia en què els precandidats a les eleccions deixaran de ser precandidats o passaran a ser candidats o cauran a la cursa electoral, perquè demà és el dia en què els precandidats han d'entregar les signatures.
Sí, aquestes 2.337, hi ha temps fins demà, que, com dius, és el dia que hauran de lliurar les butlletes. A hores d'ara hem fet consultes a les precandidatures i, per exemple, podem explicar que Joan Laporta i Víctor Font les tenen assegurades, pel que ens diuen. A més, la precandidatura de Joan Laporta són tan optimistes que ens fan pensar que ho tenen a mascreix. Víctor Font també butlletes assegurades. De qui no està tan clar és de Vilajoana i de Síria. Vilajoana ens diuen que fins demà al migdia encara tenen temps per recollir firmes. Marc Síria, des de la candidatura, precandidatura, vaja, no es volen mullar i ens fan pensar, doncs, que potser van una mica justets. Ho veurem aquests dies. Demà hi ha un horari establert i previst perquè els precandidats, doncs, entreguin les signatures. A les 4 és el torn de Marc Síria. A les 5 de la tarda, Víctor Font. A 6:45, Laporta. A les 8, Vilajoana. A partir d'aquí, el recompte es farà a partir de dimarts, dia 3, és quan, doncs, davant de notari, el club es recomptarà i validarà o no les signatures aconseguides per aquests precandidats.
Demà tot això ho podreu seguir en directe al Tot Costa. Gràcies, Arbo.
Adeu.
Pausa i de seguida parlem d'esports nord-americans. Made in America.
Ja és aquí el 3x2 de Cellers Maset. Pins blancs, negres, rosats, caves... Combineu 3 caixes al vostre gust i aprofiteu la millor oferta de l'any. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.
El Futbol Club Barcelona es troba en un moment decisiu. Pressió financera, decisions clau, que marcaran el club durant una generació. Ara cal escoltar els socis. Recuperem el Barça. Junts.
Signa per donar veu als socis. Signa per Xavier Vilajoana.
Aquí desafiant a l'altra intel·ligència artificial a una batalla històrica.
Baixa el mobile si tens valor, que això arribant en temps real faré que et salti error. Si compares amb mi els teus resultats no hi ha color. Pels 20 anys al mobile et faré tremolar el servidor. I és que ja portem 20 marta d'ampolls innovador, connectant el món des de la nostra ciutat. Quin honor!
A Barcelona portem 20 anys sorprenent el món amb les últimes innovacions tecnològiques. 20 anys acollint el Mobile World Congress. Ajuntament de Barcelona.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat i signeu per defensar-lo.
Signa per Joan Laporta.
Defensem el Barça.
Aquí la millor intel·ligència artificial. Accepto el repte. Repte.
Escolta, xato, no em vinguis amb oratòria. Jo tinc infactual, tu la treus de belles memòries. Ens veiem al mobile, m'emportaré la victòria. Tu aniràs al·lucinant mentre jo faig història. Avancem en tecnologia, avancem en connexió. Des de la nostra ciutat al món som símbol d'innovació.
A Barcelona portem 20 anys sorprenent el món amb les últimes innovacions tecnològiques. 20 anys acollint el Mobile World Congress, Ajuntament de Barcelona.
Quantes vegades has dit, algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. I amb fins a 8 anys de garantia a Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condicions a Peugeot.es.
Ja és aquí el 3x2 de Cellers Maset. Pins blancs, negres, rosats, caves... Combineu 3 caixes al vostre gust i aprofiteu la millor oferta de l'any. Cellers Maset. Directe del celler a casa vostra.
I vosaltres què feu a les 5 de la matinada? Només respostes incorrectes.
Escombrar.
Faig les rentadores i netejo la casa.
Estic cantant òpera.
Me voy a encender las luces de la calle.
I jo surto a córrer sense roba.
Vaig a fer pònting.
Fer surf.
Vaig amb una colla de jubilats.
Dormo, descanso, a vegades em llevo per beure aigua.
I no escoltes la ràdio?
La ràdio? Per qui escolta la ràdio a les 5 del matí?
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Hi ha trucat persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
Tot gira amb David Clopés.
La primera divisió continua guanyant el Betis al derbi de Sevilla. Betis 2, Sevilla 0. El partit li queda 35 minuts de partit, Betis més l'afegit. Ja, que no el surt així, ho estem explicant.
Que se permite este tipo de circunstancia que, como dice...
El Betis se sent superior, diuen, està sent molt superior, de fet, davant del Sevilla, ho expliquen a Canal Sur. I el Narcís Sala, Francesc Ripoll, guanya encara el Sant Andreu, seria ara líder de Segona Federació.
Sí, ara falten 2 minuts més l'afegit perquè s'acabi el partit. Continua la victòria del Sant Andreu, però per la mínima 1-0. L'Atlètic Lleida, que està guanyant metres, està buscant l'àrea del Sant Andreu, de moment sense encert. 2 més l'afegit, Sant Andreu 1, Atlètic Lleida 0.
A tu t'encanta, no?, els esports nord-americans.
M'encanten. Estic molt pendent, sobretot perquè l'Alfons, cada dia que arriba a la redacció, em recorda quin és el partit que he de seguir, que si els Penguins, que si els Knicks...
Sí, ell i Marc Andrés, que són els dos
també,
friquis.
També.
I els tenim els dos a l'estudi. Va, som-hi. Marc Andrés, Alfons Borina, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
No us enfadeu, oi, si us diem friquis dels esports nord-americans.
I tinc bones notícies pel Ripoll. Ah? Els Penguins estan guanyant 1-0 ara mateix.
Ja estava preocupat. Sí. Molt bé. Per cert, sempre primera pregunta en el Made in America. La gorra d'avui del Borina.
Dodgers, baseball. De Los Angeles.
Cada dia em porta una gorra diferent i sempre d'algun equip nord-americà. Aquesta setmana, Marc, comencem per l'hoquei gel. Recollim el guant dels Jocs Olímpics perquè la doble victòria dels Estats Units a Milà ha portat molta cua.
Hem de barrejar una mica política i esport. L'NHL va tornar aquest dimecres, però la victòria masculina dels Estats Units, cop a portades. Els estatunidencs van celebrar-lo al vestidor amb el director de l'FBI, Kash Patel, i aquest va trucar Donald Trump perquè el president felicités la plantilla. Durant aquesta trucada, parem una mica l'orella, Trump va dir això. And we'll do the White House the next day. We'll just have some fun. We have medals for you guys. And we have to, I must tell you, we're going to have to bring the women's team. You do know that. Trump, en aquesta trucada, com escoltes, convida els jugadors al discurs d'estat de la Unió, celebrat dimarts passat, i en to de broma diu que es veu obligat potser a convidar també la plantilla femenina guanyadora de l'or. Hi ha riures de jugadors, també altres que celebren el 2-2. El president estatunidenc, a més, comenta que si no ho fa, segurament el cessin, no? Impeach. Aquest to de broma no ha agradat gens a molts seguidors, que veuen un menysteniment a la selecció femenina, Totalment. Tot i que dues plantilles van aconseguir exactament la mateixa medalla als Jocs. Les crítiques aquests dies han estat força clares per a uns jugadors que han intentat usar-se, dient que no tot ha de ser polític, tot i que en aquest discurs d'estat de la Unió alguns jugadors van directament fotografiar-se amb la gorra de campanya de Trump, del Make America Great Again. La secció femenina, per cert, va rebutjar la invitació per compromisos acadèmics i professionals, segons algunes fonts, mentre algunes altres també expliquen que hi ha jugadores que ni van rebre tan sols la invitació.
Déu-n'hi-do, trami les seves coses. Llums i ombres, per cert, a l'NBA, Alfons Borina.
La llum són els Thunder, els Pistons i els Spurs. Els Thunder somriuen perquè han recuperat el seu jugador estrella, Shai Gilgeous-Alexander, després de setmanes lesionat. I escolta, com si no hagués marxat. Victòria a la pròrroga pels Thunder contra un altre dels candidats de la Conferència Oest, els Denver Nuggets. 36 punts i 9 assistències per Shai. I per altra banda, els Spurs estan tornant a demostrar que són dels equips més ben gestionats de l'NBA. Ara mateix, l'equip més en forma de la Lliga. 11 victòries consecutives i ja estan a només una victòria, precisament, dels Thunder. Això sí, el millor equip de la Lliga es troba a la Conferència Est. Són els Detroit Pistons, amb un balanç de 44 victòries i 14 derrotes.
I podrien dir que les ombres són per a dos equips emblemàtics de la Lliga, no?
Per una banda, els Bulls, ara mateix en una ratxa horrible d'11 derrotes consecutives. A més, es van desprendre d'un dels millors jugadors al mercat d'hivern, el montenegrí Nikola Vucevic, que ha marxat als Celtics. Tot apunta a un tanking de manual, allò d'intentar perdre el màxim de partits per quedar el més avall i tenir millors picks del draft, una pràctica que la Lliga intenta evitar, però que sembla que és inevitable. I altre equip en crisi són els Lakers, que malgrat tenir Doncic i LeBron, segueix una marxa molt irregular i ocupen tot just el 6è lloc a la Conferència Oest, l'últim lloc que evita caure al play-in. Aquesta setmana, 3 derrotes doloroses amb els Celtics, els Suns i els Magics, contra els Magics d'un punt i amb una última jugada on Doncic va tenir l'oportunitat de fer el llançament decisiu, va dubtar, va acabar passant malament a LeBron i van perdre el partit. Preguntant a l'eslové per aquest fet, més llums combres, novament.
I know I was open, but I just thought I was a little bit far. Try to take one dribble closer. Probably should have picked up the ball.
Diu que tenia opció de llançament, que creia que estava una mica lluny i que si ho hagués pensat millor potser hagués hagut d'entrar cap a cistella. I en aquesta mateixa roda de premsa va acabar sortint el tema de que es veu que té problemes personals i que li estan afectant en el seu nivell. Això sí, aquesta matinada, victòria contra els Warriors.
Va, canviant d'esport, béisbol. Marc, avui vols destacar una història molt sonada. Sí. La Lliga Professional està en pretemporada, coneguda com entrenaments de primavera, i aquests dies els Philadelphia Phillies han fet un fitxatge històric.
La franquícia de Filadèlfia fa uns dies va arribar a un preacord amb el veneçolà David Basabe, oferint-li un bonus per signar $2.8 milions. Fins aquí tot normal, cap negoci fora del que és comú. La notícia històrica, o la història que té la notícia, és que Basabe té, atenció, 11 anys. Carai. I s'ha convertit en el jugador més jove a rebre un preacord amb una franquícia de la MLB. Per normativa, la Lliga prohibeix que cap jugador per sota dels 16 anys signi un contracte professional, però res prohibeix que les franquícies puguin arribar a acords amb les diferents acadèmies de béisbol, que és el que ha passat.
Déu-n'hi-do. Va, ara passem a l'MLS, al futbol. Mal debut de Messi, a l'MLS. Derrota per 3-0 davant de Los Angeles Football Club, però tenim una història increïble que ens arriba de la USL, que és el segon nivell futbolístic als Estats Units. Alfons, em barreges aquí esport i sèries, que és, diguem-ne, el teu gran plaer.
Sí, gràcies al Marc Andrés, que m'ha avisat d'aquesta història. A nivell futbolístic, com diem, l'Inter de Miami va caure 3-0 al camp de Los Angeles Football Club, i Messi, a més, va marxar amb una emprenyada brutal amb l'àrbitre, el va seguir al túnel de vestidors i tot. Però ens fixem en la United Soccer League, perquè l'equip El Paso Locomotive, les locomotores d'El Paso a Texas, estarien a punt de fitxar a Cristo Fernández, segons diverses fonts. Per qui no ho sàpiga, Cristo Fernández és l'actor que interpreta el jugador Dani Rojas al Richmond Football Club, l'equip entrenat per Ted Lasso.
Home.
A la sèrie d'Apple TV.
Ostres.
Segur que vols el... Saps?
Sí, tu l'has vist? Sí. N'he vist algun capítol, però com m'ho has dit, que em sona Dani Rojas, clar.
Aquell jugador amb melenes que sembla una mica empanat.
Sí.
No? Doncs és aquest. Als seus 35 anys, Cristo Fernández tornaria al futbol uns 20 anys després de retirar-se a causa d'una greu lesió al genoll. Per cert, que James Rodríguez encara no ha debutat, tot i que està fitxat pels Minnesota United. De moment, només xupa banqueta.
Molt bé. I Marc, avui acabem aquest Made in America amb un apunt de videojocs.
Sí, un videojocs que tenen a veure amb l'NFL. La temporada de NFL s'ha acabat amb la disputa de la Super Bowl i el draft serà a l'abril, per tant encara queda lluny. Avui et porto 3 videojocs diferents per si els oients volen animar-se a entrar a aquest món del futbol americà, i cap és el clàssic Madden, que la majoria deu conèixer. Comencem amb Axis Football, un dels jocs més similars al Madden, però fa anys que el mític joc ha deixat força descontents als seus seguidors i alguns s'esforcen a trobar alternatives. Axis Football també és un simulador de futbol americà anual, disponible per a ordinador mòbil i videoconsoles. La gran diferència que hi trobem, més enllà d'una jugabilitat apartada del Madden clàssic, és el tema de les llicències. Axis Football no en té cap i tot el joc està fet amb informació creada. Les franquícies, els noms i la resta són inventats.
Això sempre m'ha fet molta ràbia. Jo jugava algun joc de futbol, Pro Evolution Soccer, que m'agradava molt.
O Alies.
La jugabilitat era boníssima, però clar, no tenia les llicències. I m'emprenyava perquè...
Havies de jugar al FIFA, que en aquell moment no estava tan bé.
Jo era més de pro que no pas de FIFA, però clar, el FIFA tenia les llicències.
Va, Roberto Carlos, no? Luis Enrique, jugaves amb ells. Exacte.
Correcte.
Doncs això, el joc aquest està, aquest Axis Football està creat per un estudi independent, però això no treu que les valoracions del joc són força positives. He de dir que m'encanta aquesta música i m'encanta aquest joc.
Home, això és molt vintage, això és molt so de videojoc dels 80.
El joc es diu Retro Bowl, bàsicament, i és exactament el que ven. Joc de futbol americà amb aire retro, del clàssic 8-bit, disponible per a mòbils, també sense llicències, però les ciutats de les franquícies i els colors de les equipacions són els reals. Aquí entres al joc, et crees el teu entrenador i si agafes la versió gratuïta tens una plantilla de 10 jugadors entre atac i defensa i amb això fas, competeixes a la temporada regular i finalment intentes guanyar el títol a la Retro Bowl. Jo he de dir que sóc un gran aficionat del joc, sóc a la temporada número 61 i el meu entrenador té 96 anys. Tinc dubtes de si quan arribi als 100 anys estaré obligat a jubilar-me, ja t'actualitzaré.
Molt bé, fantàstic. Un altre joc?
Sí, un últim joc. Aquest últim joc no tinc música específica, però te l'afegeixo perquè ens va arribar fa uns dies com a recomanació d'un oient al correu. El Quim ens va escriure per descobrir-nos el món del Red Zone Action. El Quim ens explica una mica per sobre de què va aquest joc, creat fa uns 15 anys per un aficionat alemany al futbol americà. Red Zone Action és un joc online gratuït en què et posen al capdavant d'un equip modest i l'has de fer arribar a l'elit. El joc és completament immersiu. Tot el que et puguis imaginar en la gestió d'una franquícia de l'NFL ho tens en aquest joc. Jo he de dir que m'hi vaig apuntar preparant la secció amb el meu nou equip, els Catalunya Calçots, i pinta força bé. D'aquí uns mesos, si vols, en tornem a parlar i t'explico més extensament com avanço. Però de moment, li agraeixo al Quim la recomanació perquè desconeixia absolutament aquest joc.
Avui hem fet un Made in America, on hem tocat part esportiva, però també videojocs. Mira, ja que estem parlant del món dels videojocs, n'hem parlat avui al migdia. El Pau Mosmartí ha estat al partit de la Penya, Lliga Femenina de Bàsquet contra el Ferrol, però m'ha explicat que jugava al Prat de Llobregat i no l'Olímpic de Badalona perquè s'hi feia una competició molt important dels e-sports.
Exacte, les finals europees del League of Legends.
El League of Legends és un joc d'ordinador que va sortir el 2009-2010 i és el joc més jugat d'ordinador de la història, vale? I és el que més diners fa, també. Vale? És un joc competitiu i ara el que s'ha vist aquest cap de setmana és bàsicament la Lliga Europea d'aquest videojoc on hi ha moltíssima gent interessada, moltíssims viewers, moltes marques implicades. Han portat aquesta lliga, que normalment es fa a Berlín, a Alemanya, l'han portat aquí a Espanya per fer les finals. És un format lliga regular i play-offs, no? I han portat aquí la final dels play-offs a Badalona, a l'Olímpic de Badalona.
Ens parla el Max Pujol, responsable de les xarxes de l'empresa Ship Sports, que segueix l'esdeveniment, pendent encara de la gran final que s'està disputant ara mateix. Dins d'aquesta Final Four hi havia un participant català, concretament badaloní, que per tant jugava com a local. Es diu Àlex, però juga amb el nickname de Mirwin.